comença Camps Magnètics, un programa de Ràdio 90 que parla de la relació entre la música, la ciència i la ciència-ficció. Camps Magnètics, 30 minuts on la música i la paraula es donen la mà a través dels 101.4 de la FM, amb guió de Josep Cuellar i locució d'Eva Ruiz.
Molt benvinguts, amics, a una nova edició de Camps Magnètics. Els tres programes d'aquest estiu 2020 tenen com a protagonista la música, sempre, això sí, relacionada amb la ciència. En el programa del mes de juliol vam incidir en la música vinculada a les expedicions Apollo, de la NASA, de finals dels 60 i principis dels 70. I avui ens quedarem amb la banda sonora d'una sèrie divulgativa de primer ordre, probablement la més recordada fins ara, i que es va emetre per televisió a principis dels anys 80. Parlem de Cosmos, la gran sèrie de Carl Sagan. De Carl Sagan i de Cosmos n'hem parlat sovint a Camps Magnètics i també hem escoltat o hem fet referència puntual a la música que acompanyava la sèrie, encapçalada per aquest magistral tema d'Evangelis. Però avui aquesta banda sonora ocuparà el gruix del programa. El tema, aquest que sentim encara, és Heaven and Hell, de l'àlbum del mateix títol que Evangelis va publicar l'any 1975. Concretament era l'anomenat Tercer Moviment. D'Evangelis se'n van incloure altres peces dins el soundtrack de Cosmos. De fet, hem de parlar no d'una, sinó de com a mínim dues versions musicals de la sèrie. La primera es va publicar en format LP poc després d'estrenar-se la sèrie el 1981 i s'obria amb aquest tema que estem sentint i es tancava amb una altra peça del mateix àlbum que sentirem ara, aquest Heaven and Hell, part número 1.
Thank you.
la banda sonora de Cosmos, protagonista d'aquest Camps Magnètics número 21, una banda sonora molt rica en diversitat musical. La versió en format LP que dèiem de Cosmos és molt interessant perquè la música es distribueix en diferents apartats en cadascuna de les cares del vinil segons les temàtiques que es tracten. Vida, l'harmonia de la natura, exploració, cataclisme, són alguns dels noms. La primera part es titula Space Time Continuum i, a part de la sintonia que hem escoltat al principi, inclou també aquest conegut tema Alpha, que va ser del següent àlbum que va treure Vangelis, això el 1976, amb el nom d'Albedo 039. Un tema, per altra banda, molt popular i molt conegut, Alpha, que trobàvem també, doncs, dins aquesta banda sonora. Thank you. banda sonora de Cosmos hi ha diferents treballs, temes de diferents treballs d'Evangelis, com aquest espectacular Alfa. Però ara deixarem de banda el músic grec i canviarem de registre.
Magnètics.
Música clàssica, sí, també hi ha temes de música clàssica Cosmos, com aquesta conegudíssima Primavera inclosa a les quatre estacions d'Antonio Vivaldi. També aquesta coneguda i preciosa peça del músic alemany de finals del segle XVII, Johann Pachelbel, el cànon en re major, popularment conegut com el cànon de Pachelbel. Evidentment no podem sentir les peces senceres, algunes són molt llargues. El Pachelbel Canon, del gran músic alemany. L'any 1994, aquesta banda sonora en vinil de la sèrie Cosmos es va publicar en format CD, però sense canvis en el seu contingut. Però quan es va tornar a publicar l'any 2002, se'n va fer una edició especial en doble CD incorporant nous temes i versions completes dels anteriors. Allà hi trobàvem aquesta peça titulada Mars, Mart, de la sèrie que el músic anglès Gustav Holst va dedicar a principis del segle XX als diferents planetes del nostre sistema solar, en aquest cas, doncs, Mart. Sense deixar del tot la música clàssica, un dels temes més interessants, penso, que trobem a Cosmos és aquest de Sea Named Solaris, que és una reinterpretació d'una peça original de Johann Sebastian Bach. L'autor és el japonès Isao Tomita, reconegut com un dels pioners de la música electrònica, especialitzat precisament en versionar i adaptar temes de la música clàssica aplicant-hi sintetitzadors, seqüenciadors i mellotron. Estem escoltant un fragment d'aquest de Sea Named Solaris d'Isao Tomita, majestuós, solemne. Fragment d'aquest The Cinemit Solaris d'Isao Tomita, que dura 12 minuts. Reinterpretant a Johann Sebastian Bach des de la banda sonora de Cosmos, avui protagonista del nostre Camps Magnètics. Un altre personatge importantíssim que apareix a la banda sonora de Cosmos és Larry Fast. Larry Fast és un altre pioner de la música electrònica, com Isao Tomita, en aquest cas provinent dels Estats Units. Entre els anys 1975 i 1987, Fast va publicar una sèrie d'àlbums amb el nom de Synergy, que van marcar una mica la pauta per incorporar els sintetitzadors a la música que es feia en aquell moment. També va influir molt en la música dels videojocs i ha col·laborat Larry Fast amb molts altres artistes com Peter Gabriel o el grup Foreigner. I a Cosmos, que és el que ens interessa avui, va participar en aquest tema anomenat Legacy. Thank you. acabem el repàs a la banda sonora de Cosmos amb el mateix músic amb el qual la començava, amb el gran Vangelis. L'any 1986, 6 anys després d'estrenar-se la sèrie Cosmos, se'n va fer una edició especial incorporant algunes imatges i comentaris nous. Curiosament, és molt curiós això, aquest material nou mai no s'ha fet servir en les edicions posteriors que s'han fet de la sèrie, ni tampoc les que s'han passat per televisió, ni les que s'han editat en vídeo. Parlem d'una edició especial de la sèrie, no de la banda sonora. Doncs bé, la banda musical d'aquesta edició especial era la mateixa que hem sentit. L'únic tema nou que van incorporar és aquest que estem sentint, Comet 16, composat expressament per l'ocasió i que té aquell aire èpic habitual de les millors peces del músic grec. Acabem aquesta primera part, però tenim més coses.
Vàrem somiar que podíem escoltar una ràdio diferent, lliure, cultural i que no sonés com la resta. It starts with one thing, I don't know why, it doesn't matter how hard you try. Una ràdio feta a partir de les emocions dels seus col·laboradors, autèntica en els seus continguts i allunyada de la comercialitat. Una ràdio on l'únic compte de resultats és a partir de la generositat i l'altruisme. En despertar i veure que només era un somni, decidirem fer-lo realitat. I així va néixer Ràdio 90. Una ràdio feta a mà, per ser compartida a través del 101.4 de la FM i per internet a r90.org. Ràdio 90, la ràdio lliure i cultural de la Garrotxa. Comparteix-la.
Camps magnètics.
Magnetic fields too.
Deixem enrere ara la banda sonora de Cosmos, la banda sonora original, però no deixem de parlar d'aquesta sèrie mítica.
The cosmos is all that is, or ever was, or ever will be. Our contemplations of the cosmos stir us. We know we are approaching the grandest of mysteries.
It's time to get going again.
Així es presentava l'any 2014 la seqüela de Cosmos, enllaçant les veus de Carl Sagan i la del nou presentador Neil deGrasse Tyson. Una seqüela que es titulava Cosmos Space Time Odyssey, i en la qual, òbviament, Carl Sagan ja no hi era, havia mort el 1996, però sí que hi eren els altres dos col·laboradors d'aquella versió original, la seva dona Anne Druyan i Steven Sotard. Espectacular aquesta segona part, o manera almenys com es presentava la segona part de Cosmos, una continuació que la presentava, com hem dit, Neil deGrasse Tyson, un astrofísic que és un reconegut admirador de l'obra de Sagan, i la idea era simplement posar el públic al dia de tots els avenços científics que s'havien produït durant els 34 anys transcorreguts des de la sèrie original, i fer-ho amb els mitjans tecnològics actuals, tan diferents d'aquells dels anys principis dels 80. Però com destacava el propi Tyson, la idea central de la sèrie original i també d'aquesta no era atabalar l'espectador amb un munt de dades científiques, sinó, per damunt de tot, presentar la ciència d'una manera que et faci entendre que pot influir en la teva conducta com a ciutadà del teu país i també del món. I la música, doncs, la diferència és que si el primer Cosmos la música, com hem vist, la posaven músics molt diferents, en aquesta ocasió van voler fer una banda sonora expressa per la sèrie, i la van encarregar exclusivament a un sol compositor, el nord-americà Alan Silvestri. Alan Silvestri és conegut per haver treballat molt sovint amb el director Robert Zemeckis, Forrest Gump, Naufrag, Contact, i també, entre moltes altres pel·lícules, per haver creat la música dels diferents lliuraments de la saga dels Avengers. Però aquí Silvestri no va fer un sol disc, en va fer quatre, per així repassar millor els 13 capítols de la sèrie. Un dels temes més interessants que trobem en el primer d'aquests quatre àlbums de Space Time Odyssey, la segona part de Cosmos, és aquest Virgo Supercluster. Fa referència a allò que s'explica en el primer capítol de la sèrie, on el presentador ens condueix per l'univers per mostrar-nos on es troba la nostra estimada Terra. Doncs bé, es troba dins un sistema solar que forma part d'una galàxia, la Via Làctia, que al seu torn forma part d'un cúmul de galàxies conegut com el grup local, que alhora, aquest grup local s'inclou dins una agrupació de cúmuls de galàxies anomenat Supercúmul de Verge. I d'aquí ve el títol de la peça, Virgo Supercluster, misteris insondables de l'univers. En el tercer capítol de Cosmos, Space Time Odyssey, se'ns parla, entre altres coses, de les aportacions de l'astrònom anglès Edmund Halley, que entre els segles XVII i XVIII va determinar la distància de la Terra al Sol, el moviment de les estrelles, i també va fer la predicció de l'òrbita del cometa que després portaria el seu nom, el Halley. El volum 3 de la banda sonora de la sèrie que va composar l'An Silvestri, hi ha dues peces que fan referència a ell, Halley's Efforts i aquesta Halley's Comet. El 14 de febrer de l'any 1990, la nau Voyager 1, que havia estat llançada des de la Terra més de 12 anys abans, el 1977 concretament, va fotografiar la Terra des d'una distància de 6.000 milions de quilòmetres més enllà de l'òrbita de Neptú. La imatge mostra la Terra com un punt de llum quasi imperceptible, el que Carl Sagan va batejar com un punt blau pàl·lid, en anglès Pale Blue Dot. I aquest és el títol d'aquesta peça d'Alan Silvestri inclosa en el volum 4 del soundtrack de la segona part de Cosmos, Cosmos Space Time Odyssey, música per una imatge bellíssima.
camps magnètics.
Arribem al final. En el primer capítol de Cosmos, Space Time Odyssey, el presentador Neil deGrasse Tyson feia un homenatge a Carl Sagan i a aquell primer Cosmos que tant ens va captivar molts, explicant breument les aportacions que Sagan va fer a la ciència i presentant-se ell mateix com un enamorat de la seva obra des que es van conèixer, recordant amb emoció el dia en què Sagan li va dedicar un llibre amb aquestes paraules: per en Neil, un futur astrònom. Sentim-ho amb la seva pròpia veu.
We are away for the cosmos to know itself.
Carl Sagan guided the maiden voyage of Cosmos a generation ago. He was the most successful science communicator of the 20th century, but he was first and foremost a scientist. Carl contributed enormously to our knowledge of the planets. He correctly predicted the existence of methane lakes on Saturn's giant moon Titan. He showed that the atmosphere of the early Earth must have contained powerful greenhouse gases. He was the first to understand that seasonal changes on Mars were due to windblown dust. Carl was a pioneer in the search for extraterrestrial life and intelligence. He played a leading role in every major spacecraft mission to explore the solar system during the first 40 years of the space age. But that's not all he did. This is Carl Sagan's own calendar from 1975. Who was I back then? I was just a 17-year-old kid from the Bronx with dreams of becoming a scientist. And somehow, the world's most famous astronomer found time to invite me to Ithaca in upstate New York and spend a Saturday with him. I remember that snowy day like it was yesterday. He met me at the bus stop and showed me his laboratory at Cornell University. Carl reached behind his desk and inscribed this book for me. For Neil, a future astronomer.
every king and peasant,
every young couple in love, every mother and father, hopeful child, inventor and explorer, every teacher of morals, every corrupt politician, every superstar, every supreme leader, every saint and sinner in the history of our species lived there on a mote of dust suspended in a sunbeam.
Camps magnètics.